Bones a tots, bona tarda. Comença la tarda, Esteve. Benvinguts al programa d'avui. Avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Espanya afecta 47.000 persones. És el tema principal que tractarem avui al programa, però també parlarem d'altres qüestions, com per exemple l'importància del joc a l'aire lliure. Jugar amb llibertat a l'exterior és molt beneficiós pel desenvolupament i l'aprenentatge dels nens. Tot això, entre altres qüestions, i encetem el primer dels temes. Com dèiem, avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. 47.000 persones a Espanya estarien afectades per aquesta malaltia que a tot el món afecta més de 2,5 milions de persones. En parlarem amb la Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Miquel Martí Pol. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Mònica, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
I després també en parlarem amb la Imma Oger, que és escriptora, que a més doncs, fa un temps se li va diagnosticar esclerosi múltiple. La vam tenir també aquí al programa. I el primer que hem de fer és preguntar-li com està, del temps que et vam veure ara. Et veig estupenda. Com ha anat això?
Bona tarda. Bé, bueno, puc dir que estic bé. Passa que ara encetem l'època de la fatiga, de la calor, però bé, vaig aguantant i molt bé.
Avui t'he vist una mica així més lenta, eh?
Sí.
És la pluja, és el temps aquest que ens afecta a tots, eh?
Bueno, sí, a part d'això sí, però aquest matí ja he fet el meu esport que, bueno...
Has anat a córrer també aquest matí?
No,
a
córrer de moment no puc, però he fet un... o sigui, amb la sessió d'Ibiza... han fet com un Ironman, vale? Jo he volgut col·laborar amb ells i he fet uns quants quilòmetres amb bici i caminant. I estic tocada ara mateix.
És que ets un torbellino, eh? Recordeu sí. Doncs, que la Imma, a més, era corredora també, eh? Mm. I no pot estar quieta mai.
No,
sempre ha d'estar fent coses i sobretot l'esport és la seva gran passió, sí. Oi que sí, Imma?
Esport és la meva vida.
Esport i escriure.
Sí, avui en dia sí.
Clar, m'agradaria recordar també als nostres oients que l'Imma, doncs, fa un temps, quan li van diagnosticar la malaltia, doncs, va començar a escriure un diari. Uh-huh. Un diari on plasmava una mica doncs, el seu dia a dia, quines eren les seves inquietuds, com veia el seu present, com veia el seu futur, tot el que li interessava en aquell moment, no? I després Correcte. Vas publicar aquest diari, uh-huh. un diari que pot ajudar també a moltes persones perquè doncs, tens molt esperit de superació. Jo suposo, Mònica, que un exemple com el de la Imma també n'hi ha molts, no? D'aquestes persones que venen a l'associació i intenten, doncs, en el vostre cas al centre, no? Intenten superar-se dia a dia.
Sí, n'hi ha molts i els que no tenen encara aquest esperit de superació intentem... que se'ls encomani, no? Amb altres persones com la Imma i amb els professionals. És el que deia la Imma, és una malaltia molt dura, amb uns símptomes no visibles que socialment són poc compresos, i com la fatiga que comentava, uh-huh. com problemes de dolor, com problemes d'ansietat o de depressió, i signes així tan invisibles costen molt d'explicar a les persones que no pateixen.
Clar, per això doncs, ja ara desenvoluparem més el tema. És important doncs, que hi hagi una diagnosi precoç, no? Que sigui el més aviat possible, no? Perquè es pugui lluitar i es pugui millorar molt la qualitat de vida. No? Parlem ara una mica del Centre de Neurorehabilitació Integral Miquel Martí i Pol, perquè es va inaugurar justament l'any passat, no?
Bueno, vam fer un canvi de seu, realment fa 15 anys que treballem per l'esclerosi,
sí, la nova seu,
però la nova seu fa un anyet i poc que estem encantats, tant els usuaris, que ho pot dir la Imma, com els professionals. Tenim un centre dotat de l'última tecnologia per poder fer tots els tractaments punters i que científicament estan corroborats i són efectius per la malaltia.
Clar, no, perquè el canvi, doncs, dèiem, es va inaugurar la seu, que està, com deies, molt ben dotada i amb unes condicions que no tenen res a veure tampoc amb l'anterior.
Sí, sí, són el doble de metres quadrats, amb finestres, que és on ens ha donat la vida, la llum que tenim, i això, no? Tota la tecnologia que podem disfrutar ara. L'equip és el mateix, és un equip de 15 persones especialitzat en neurologia, que bueno, no el canviarem mai, la seu sí, però l'equip no el canviarem mai.
Clar, perquè teniu, més o menys, podríem dir que els beneficiaris són uns 330 pacients, no?, que estan afectats d'esclerosi múltiple, però també d'altres malalties neurològiques minoritàries, no?, que són discapacitants.
Sí, veiem malalties neurològiques discapacitants, a banda de l'esclerosi múltiple, com és la malaltia de Parkinson, de Huntington, la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, Charcot-Marie-Tooth, atàxies, ictus, traumatismes, ja veus, un ventall de problemes neurològics importants.
Clar, sí, sí.
I d'esclerosi múltiple, per exemple, l'any passat vam passar pel centre unes 190 persones amb esclerosi.
Que són moltes, no?
Sí.
L'ELA és la que tenia l'Stephen Hawking?
Sí.
Sí, no?
Una excepció també, perquè és un home que la malaltia va estar diagnosticat als 20 anys, crec, o 20 escaig, i va tenir més de 20 anys d'evolució. Normalment és una malaltia molt més cruel i hi ha una esperança de vida entre 3 i 5 anys.
Que és la que li van donar, doncs, al principi, no?, quan li detecten la malaltia, i més en aquella època, que tampoc no estava tan avançat tot,
sí,
el tema i tan conegut com ara, no? Però tot i així, doncs, va estar vivint dècades, doncs ens va portar, per sort, no?, que va viure molt, perquè
moltes
ens va portar moltes aportacions,
sí,
a la ciència, i doncs és una mica un misteri, no?, en el seu cas.
Sí, realment com el cervell, no? El cervell humà en si és tot un misteri, i és el que passa també amb l'esclerosi múltiple, que són 1.000 símptomes diferents, amb 1.000 persones diferents, i la ELA suposo que, al ser encara més minoritària, encara hi ha molt camp a estudiar i a investigar. Llavors, Stephen Hawking per mi era una excepció de la malaltia.
I també un exemple de superació.
Total.
Total, eh?
Total. Adaptacions, domòtica, es comunicava sense poder ni parlar ni quasi moure's. Espectacular.
No, i a més que tots els reptes que es marcava els aconseguia.
Sí.
I això vol dir tenir una intel·ligència social, eh? No només aquesta intel·ligència que tenia, doncs, per la ciència, sinó el fet de no decaure, no? Davant d'una malaltia, que és moltes vegades el que ens passa, no? Perquè és el que deies, no? Socialment, clar, no és el mateix que caminis bé que no pas que vagis, doncs, com ell, tan jove. Va començar amb un bastó, però de seguida ja havia d'anar amb la cadira, després que no aguantava el cap. És a dir, que mostrar-se així mai ha estat un impediment.
No, és l'esperit aquest de superació, no?, que molts seres humans tenen i que fan tirar cap endavant, aquesta vida.
I tant, i que són un exemple per a tots els altres, eh? Tinguem o no tinguem,
sí,
la malaltia.
Sí, sí, tant.
De fet, jo crec que la societat també hauria d'avançar en aquest sentit, no? És a dir, intentar conèixer més el que els passa, doncs, a persones com la Imma. Clar, la Imma ara està molt bé, però, doncs, ella mateixa... Bueno, Imma, però déu-n'hi-do, eh? Estàs
sí,
molt
sí.
maca, no? Però vull dir que sabem que hi ha moments pitjors, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, tota la societat ens hauríem d'apropar al sentiment, a com és el seu dia a dia.
És empatitzar, no? Realment, a vegades és durant un minut, per exemple, doncs, avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, m'informo una mica de què és la malaltia i per un minut intento posar-me en el lloc d'una persona com la Imma, jove, amb un hobby com és l'esport, que és la seva passió, i amb uns problemes com la fatiga o el dolor, que moltes vegades li fan renunciar a lo que més li agrada. Llavors, sí, la veus molt maca, però la protecció a vegades va per dentro, no?
El que passa és que és això, no? Ella lluita cada dia
i tant
per no quedar-se a casa, no?
Sí, m'obligo a sortir.
Clar. També ens deies, perquè ara estàvem parlant, no?, que de vegades la societat no arribem a entendre, no?, del tot, no arribem a empatitzar. Sí, ho entenem, ho acceptem, però potser, doncs, ens falta implicar-nos una mica més, no? I en el teu cas sí que ens deies, Imma, que arrel de la malaltia que has fet molts amics, també, no? Que molta gent et vol ajudar, t'entén, no? Et veu com un exemple.
Sí, no, a veure, jo sóc partidària de donar gràcies, entre cometes, a la malaltia, perquè he conegut a bastanta gent al centre, per exemple, m'ha marcat un abans i un després de la meva vida, diguéssim, però sí, m'ha ensenyat a aprendre coses que no hagués pensat en fer en cap moment. O sigui, per exemple, d'escriure, fer-me reptes per arribar al meu repte final, diguéssim, que és córrer, que algun dia espero fer-ho. però no, o sigui, de veure la vida d'una altra manera. Perquè abans la vida, o sigui, la vella passa, pues, m'aixecava el dia, vale? Tornava a dormir, i ara veig la vida detingudament. O sigui, és diferent.
Mira, abans d'ahir, o ahir, parlàvem amb el Joan Vinyes, precisament d'aquest tema, no? Amb el rector de la Universitat de Lleida, no? I catedràtic de la Universitat de Medicina, no? Que ell ara, doncs, que està patint una malaltia greu, no? Com és el càncer, veu la vida diferent. Sempre ha estat una persona, doncs, amb un món interior, no? I una espiritualitat, també. Però, fins i tot, s'accentua, no?
Sí, t'obre els ulls, diguéssim.
És com si el... Ho deies molt bé, és com si el temps es parés, sí. No? I de repente, doncs, busques dins teu, no? Què és el que pots fer, no? Com sí, pots ir endavant,
coneixes,
com pots entendre la situació.
Interiorment, ara. És que, clar, és una cosa que no sé explicar-la, però, o sigui, jo ara m'he centrat en mi i és una cosa, o sigui, ara gaudeixo del temps. No com abans, que abans era, doncs, mira, doncs, la rutina de cada dia.
Clar, i una mica... Suposo que aprens també a buscar alternatives, no? El que podies fer i el que no pots fer, no? I ho canvies per una altra cosa.
Sí.
També deies, doncs mira, el meu repte és tornar a córrer, però clar, potser si no corres vas amb bicicleta.
Sí.
O si no vas amb bicicleta...
Com diu el meu llibre, el no ja el tens. I abans del no, doncs vaig buscant altres alternatives, sí. Ja.
Escolta, explica'ns una mica, perquè ens deia la Mònica, no?, que el nou centre inaugurat l'any passat, no?, a tot luxe, podríem dir, eh? Més de 500 metres quadrats, no? Uns 16 treballadors teniu. Com són aquests treballadors del centre, Imma? T'ho dic ara... a tu, perquè si ho diu la directora ens dirà, sí, no, que fantàstics, doncs a veure.
I ara he de parlar bé perquè la tinc aquí al costat, eh? No, la veritat, bueno, el nou centre és l'únic que conec, perquè jo fa un any que tinc la malaltia. Però és el que deia abans, m'ha marcat un abans i un després. Si coneixer a gent com elles, les treballadores, m'ha creat una sensació de ser una persona igual que els demés. O sigui, te creen una satisfacció que la malaltia és que te la fan oblidar.
La Mònica i jo ens estem emocionant, eh? Sí,
veure,
perquè
és bonic,
jo penso també que les persones que treballeu en un centre com aquest, que n'hi ha altres, no?, d'unes característiques similars, no? O sigui, que treballen amb persones i amb persones, doncs, que tenen una malaltia o una discapacitat, teniu una sensibilitat diferent. És a dir, aquesta empatia que hauríem de tenir tots, jo crec que vosaltres ja la teniu assumida pel dia a dia.
Bé, és com totes les professions, no?, en aquesta vida. Si no t'agrada el que fas, no pots fer bé. I parlant amb persones i intentant ajudar a persones amb malalties que no tenen cura i que el que intentes és millorar la qualitat de vida, si no t'agrada la feina, és impossible. Realment ens agrada molt el que fem. Si podem ajudar amb un col·lectiu d'aquestes característiques tan dèbil socialment, perquè és el que dèiem, perquè no es coneix, és fantàstic, és molt gratificant.
Molt bé, ens hauria agradat també tenir avui a la Conxita Tarruella, sí, que doncs ha estat sempre al peu del canó pel que fa, doncs, amb aquesta Fundació de l'Esclerosi Múltiple, no? que treballa pel benestar de les persones que pateixen esclerosi múltiple, i a més ella, doncs, va tenir un fill, doncs, amb aquesta malaltia també, i per tant, doncs, els pares també ho viuen, els pares, els familiars,
i tant, les parelles,
com si tinguessin la pròpia malaltia, no? És una discapacitat diferent, no?
I fins i tot abans, fins i tot a vegades més que la persona que pateix la malaltia, no? Fem tractaments també als cuidadors, hi ha grups de suport de cuidadors i la psicòloga també fa tractaments amb ells, perquè sempre els diem, el diagnòstic és de tots els que estan a sota d'aquell sostre, no és només de la persona. I fent una mica el parèntesis referent a la Conxita, realment és un referent a Lleida i, bueno, jo crec que a tot l'estat, per la lluita contra aquesta malaltia, i encara està, s'ha jubilat, però ella encara està al peu del canó, la podem veure moltes vegades al centre, i realment gràcies a ella tenim, per exemple, aquest centre. És així.
Clar, perquè ella va lluitar molt, no? Moltíssim. Perquè es fes aquest centre de rehabilitació, perquè de fet és fonamental la rehabilitació.
Total, no té cura. Llavors, els fàrmacs que hi ha a nivell farmacològic són simptomàtics, és per poder pal·liar els dèficits que provoca la malaltia, i ja està demostrat, ara ja la neurorehabilitació és un tractament més, per l'esclerosi múltiple, i realment l'eficàcia està contrastadíssima.
Clar, dèiem que al món hi ha 2,5 milions de persones, no?, que pateixen aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple, i potser doncs, la qüestió més impactant, no sé si dir-li més cruel, és que afecta a persones molt joves, no?, com és el cas de la Imma. Imma, tu ara quants anys tens?
31.
Te la diagnostiquen amb 30. Mm-hmm. Segurament va començar doncs, abans, una mica abans.
Sí, jo crec que als 26-27 ja està bé pronunciant-se, crec.
Clar, el que passa és que com que tu eres tan valenta, doncs mira, ho vas anar tapant sense saber-ho, no? Mm. Però sí que és cert que afecta pacients entre 20 i 40 anys.
Mm-hmm. El diagnòstic es fa normalment amb aquesta franja d'edat.
Això vol dir doncs, que, com dèiem, els pares ho pateixen amb fills molt joves, les parelles, no? Perquè justament doncs, és quan comences la teva vida, moltes vegades amb família o no, o tens una parella o no necessàriament, però sí que això doncs, és un fet que marca molt també socialment, no? El fet de que siguin tan joves.
Clar, és un abans i un després. Hi ha una vida laboral que t'has de plantejar, si la pots continuar fent, si no la pots continuar fent, que l'empresa et recolzi també. Una de les reivindicacions que fem també aquest Dia Mundial és que les empreses tinguin un major compromís amb aquest tipus de col·lectiu i que compleixin el 2% que exigeix la legislació de contractació de persones amb discapacitat. I a nivell social també és un abans i un després. Ells han d'explicar als seus amics perquè un dia no poden sortir o ha de patir per la seva parella per a veure si l'entendrà, o s'han de plantejar si poden tenir o no fills, o si pots viatjar o no pots viatjar. Clar, és que és un abans i un després.
Clar, a mi, mira, aquest tema dels fills, per exemple, doncs m'ha impactat molt veure noies molt joves amb esclerosi i un bebè.
Sí,
I algunes amb cadira de rodes.
Sí, sí.
Que clar, no és el mateix anar amb cadira de rodes perquè has tingut un accident i estàs bé, no? Que anar amb cadira de rodes perquè doncs, el teu cos doncs, està...
No t'acompanya.
Exacte, no? Pateix aquesta degenera... Bueno, i impacta molt, no?
Sí, bueno, hem vist molts naixements ja al centre i realment és bonic veure com poden anar fent vida normal, perquè és el que volem. Els objectius que ens marquem sempre amb ells són els objectius que ens marcaríem nosaltres mateixos al nostre dia a dia. Llavors, si una persona vol tenir fills, realment l'objectiu ha d'anar per aquí.
Clar, no, vull dir, impacta perquè moltes vegades ens queixem de que és que no puc fer això amb el meu fill perquè estic fent una altra cosa. No, perdona.
Clar. Bueno, cadascú se mira lo seu, no? Sempre diem.
Evidentment, no? Però vull dir que et fa veure les coses importants, no? Sí. De que si realment vols aconseguir una cosa, la pots fer, no? I et fa veure que sóc un queixetes, que em queixo per no res.
Valores més el que tens, i és el que deia la Imma. Mires noves, te coneixes a tu mateix. Moltes persones arriben allí i tu tens un pilot automàtic posat, t'aixeques, vas a treballar, estàs cansat, te'n vas a dormir, el cap de setmana fas alguna coseta, si pots, si no, no ho fas, i no et coneixes. I molta gent ens diu, gràcies a la malaltia, ara sóc més feliç. Això és molt fort, però realment sí que dona una part de discapacitat, però dona una part de sobrecapacitació, no? Se tornen a conèixer i això és molt bonic també.
Això és molt bonic, és preciós, perquè realment el nostre cos és una presó de la nostra ment, no? I de tot el que nosaltres arribem a pensar, arribem a projectar, no? Amb la ment. Per tant, és el més important. A partir d'aquí potser hem de restar importància a altres qüestions, no?
I tornant enrere amb el tema de la rehabilitació, puc dir un cas pràctic meu, personalment?
I tant.
I que era, bueno, a l'inici del diagnòstic jo anava amb bastó, pel tema d'equilibri i tema que no em sentia segura i tot això. I gràcies al centre, la rehabilitació, ara mateix, o sigui, el bastó està per fer bonic a casa, i la veritat que de moment, o sigui, gràcies a l'esport i la rehabilitació i l'actitud, que és molt important, balla millor.
Escolta, t'hauré de fer venir aquí de tertulia, i tant que sí. A veure si ens puges a tots una mica la moral aquí, l'autoestima, de que hem de fer coses i les hem d'aconseguir. Escolta'm una cosa, escolteu-me les dues. Dèiem que 2,5 milions de persones a tot el món pateixen aquesta malaltia. És evident que entre aquestes hi ha moltes persones conegudes i moltes persones doncs, que han demostrat tot i la malaltia, doncs la seva valua fins i tot amb activitats molt físiques. Aquí podem escoltar, la ficarem una miqueta, doncs, a la Jacqueline Dupré, que l'escoltarem i després en parlem. Bé, doncs, malgrat no sent molt, molt bé, em passaria hores, també, escoltant-la. És una de les violoncel·listes més grans de tots els temps, no? És anglesa, i, doncs, tenia esclerosi múltiple. I quan estava tocant això, doncs, tenia esclerosi múltiple. És a dir, les persones fan petites proeses cada dia, no?, quan ens superem amb coses com la malaltia, no? Imma, deies, no sé si exactament deies que ara estaves afectada per un brot, no? Però sí que la majoria de persones que pateixen esclerosis tenen brots, no? Uh-huh. És a dir, doncs apareixen símptomes més persistents, no? I això dura aproximadament un dia o... Explica'ns una mica com va. I...
Bueno, dels brots no te puc comentar gran cosa, perquè jo...
Encara no...
Jo no he patit.
Per sort, eh?
Sí, per sort. Sí, pensava que era de, bueno, un brot, la calor, però per sort no sé.
Realment hi ha persones que sí que cursen amb brots, hi ha persones que tenen un altre tipus d'esclerosis, com la primària progressiva, i llavors es poden detectar uns dèficits a l'inici i poden anar empitjorant progressivament amb una velocitat incerta, depèn de la persona. I el número de brots també depèn molt de cada cas. Hi ha persones que tenen un brot a l'inici, que es fa el diagnòstic, i després estan 20 anys sense tenir un nou brot. Sí que entremig, doncs, pot haver aquests símptomes com la fatiga o com el dolor, etc., com hem comentat abans.
Molt bé. Es tracta d'una errada amb el sistema immunològic, no?
És una malaltia autoimmune i això vol dir que el sistema de defenses del nostre cos ens ataca a la mielina, que és una substància que envolta l'axó de la neurona. I la mielina és la substància que permet que passi la informació del cervell a la resta del cos. Si aquesta mielina no hi és com sempre posem la metàfora del cable elèctric, no? I la mielina és el plàstic que recobreix el cable. Llavors, bueno, per exemple, amb recerca s'està investigant amb el tema de la remielinització, perquè seria una de les futures solucions, no? Poder tornar a crear aquesta vaina de mielina que està fent malbé el sistema immune.
Hi ha una qüestió que és inquietant, si més no, no? Que en els darrers 20 anys sembla ser que s'han duplicat els casos, no?
2,5, sí.
I, per tant, doncs, entre les causes hi podria estar, doncs, causes com la dieta, el tabac o falta d'alguna vitamina, no sé, explica'ns una mica, no? Però sí que és una dada...
Sí. Jo crec que és una barreja de dos factors. Una, l'estudi que sí que hi ha factors ambientals i genètics en el decurs de l'etiologia de la malaltia, en la causa, s'està estudiant, encara no sabem ben bé quina és la causa... Sí que incidim molt amb el tractament rehabilitador, amb fer hàbits de vida saludables. Sí que hi ha estudis sobre tabaquisme i esclerosi, sobre una dieta equilibrada, sobre fer exercici físic, encara que sigui de forma moderada, per a poder no prevenir la malaltia, perquè no sabem si qui la pot tenir i qui no, sinó per a pal·liar els seus símptomes. Però sí, encara tenim molta feina a fer amb la recerca.
I sembla ser que també, com ens comentaves al principi, no? El 72% dels pacients afectats es veuen molt limitats en la seva productivitat a la feina, no? Per tant, doncs, sí que és una malaltia molt discapacitant, no? En l'aspecte laboral.
Sí, moltíssim, i per això demanem sempre que a nivell social i a nivell empresarial les empreses s'impliquin amb aquest tipus de col·lectius. Són gent jove. Si la franja d'edat és entre 20 i 40, estan en plenitud de les seves facultats laborals. Llavors necessitem el recolzament de la societat per a poder tirar endavant.
Clar, perquè la fatiga és el, diguéssim, que és el símptoma que més marca, no?, al principi.
És el més invisible i un dels més discapacitants, realment, alhora. O sigui, podem imaginar cadires de rodes, podem imaginar bastons, podem imaginar visió doble, però realment la fatiga, que no es veu, però està tot el cos, és el que pot incapacitar més a l'hora d'executar òptimament qualsevol feina, qualsevol tasca.
Clar, i si ens posem doncs, en la pell de qualsevol persona doncs, que pateixi aquesta fatiga, doncs, tots hem tingut algun moment que pel que sigui doncs has arribat cansat, que no pots més, que dius com pot ser, no? He de caure pla ara mateix en un llit,
però
no?
És diferent.
Encara és...
jo crec que sí. No, hi ha hagut bastants casos i encara continuen que em pregunten què és la fatiga. I clar, jo dic, hosti, és que és... O sigui, quan ja des de que me desperto i és que ja me canso, perquè jo la fatiga l'he experimentat fa poc, perquè abans no en tenia. I ara amb la calor, pues, ho noto bastant. I clar, quan dic és que me canso, jo també, quan acabo de treballar també me canso i tal. I ja, però és que no és el mateix.
Tu no, canses... clar, ara imaginem un que fa una carrera d'aquestes on posa doncs, tot l'esforç i després ja...
Sí, però jo crec que encara és diferent, perquè també, o sigui, també puc dir quan jo anava a córrer i la fatiga d'ara és totalment diferent. Que la fatiga, la que tinc ara, és que és com si te deixés... com no te deixes respirar, és un cansament, com si tinguessis 3 tonelades a sobre, és molt diferent, crec jo.
O sigui, és un cansament absolut, sí, global,
sí,
no?,
sí,
en
sí,
tots els teus òrgans.
Costa d'explicar, costa d'explicar.
No, jo crec que t'hem entès, perquè quan has dit lo de la tona, sí, una tona damunt teu, o sigui, ja és allò, és impossible, sí, no?, que pugui
que no
moure, és com si t'estiressin,
sí.
No?
Sí, era algo,
bueno, vindria
sí,
a ser una cosa...
Més o menys.
El tema de la medicació, els hàbits saludables... un exercici moderat, com dèieu. Mm. Tot això com pot ajudar i com està ajudant? Suposo doncs, que cada vegada s'avança més, no?, en aquest terme.
Moltíssim. I realment els tractaments neurorehabilitadors van molt a la línia de la prevenció dels dèficits. Sí que intentem, evidentment, pal·liar problemes que ja existeixen, tant físics com psicològics com cognitius, però el que intentem és que no vinguin. I l'àmbit de la prevenció és crucial, amb dieta, amb exercici, amb reserva cognitiva, el que podem fer tots per previndre i per tenir una vida saludable, però en aquest cas és ja per previndre dèficits que saps que poden venir, segur.
Clar, ara, evidentment que no volem espantar ningú, ni molt menys, no?
No.
Però sí que és cert que doncs en els primers símptomes visitar un especialista, no? Perquè hi ha un retardament mitjà, podríem dir, en el diagnòstic, no?, de l'esclerosi i, per tant, doncs, en el tractament de l'esclerosi múltiple, d'entre 1 i 2 anys. En el cas de la Imma, ens deia que encara segurament feia més temps que el tenia. Tot i que, Imma, si no recordo malament, la teva germana és metge, va ser qui se'n va donar, no?
Qui me va obligar a anar al seu hospital a fer-me les proves.
Però concretament per l'esclerosi.
No, era no. Perquè me queixava de l'esquena. O sigui, jo vaig anar allí totalment per l'esquena. Que en teoria, clar, jo com que anava a córrer i tal, sí que se'm veia un disc més sortit que l'altre. Claro, portava 3 anys així. I va haver un moment que l'esport no, o sigui, va disminuir tant que no podia fer. Fins que ma germana em va agafar al seu hospital i a fer-me proves i tal. Que jo crec que en la primera prova tot aquell hospital ho sabia menys jo. Però, bueno... Sí, va tardar 3 anys o així en... Però això és per jo, perquè sóc així de tossuda, i jo, clar, com que sóc molt bruta, diguéssim, en l'esport, doncs, clar, me queixava, però portar 10 quilòmetres, doncs era el cansament ja, i anar a l'afició, me feies massajitos i jo tranquil·lament a casa.
Clar, no, però per això dèiem, no?, que sense ànim d'espantar, no?, i que tampoc no cal que ens alarmem no, a la primera de canvi, no? Però sí que és cert que si utilitzem ben aviat i adequadament els recursos terapèutics disponibles, no?, segurament el pronòstic dels pacients també serà millor, no?
I si no són tantos com jo, sí.
Clar, realment es depèn del dèficit amb el que debuti, no?, la malaltia. Pots tenir una visió borrosa, que és un tant per cent molt alt, amb el que comença, o pot tenir un problema de dolor a l'esquena, o pot tenir un problema cognitiu, però bé, això ens pot passar a tots amb qualsevol altre tipus de malaltia, o perquè hi ha un desgast en un moment vital. Llavors, el que deies, no, tampoc fa falta alarmar la societat, perquè realment avui dia el diagnòstic es fa bastant, bastant ràpid. Jo penso que entre 1 i 3 mesos se sol saber de seguida...
Com... Sí, però quant de temps abans passes doncs, amb això, doncs començo a tindre mal d'esquena? Clar, si la visió és borrosa, segurament vas a mirar-ho abans, perquè és una cosa que la necessites molt pel dia a dia, no?
Sí, també te poden posar unes ulleres i ja està.
Sí, però si amb les ulleres no millore...
Clar, llavors és quan miren. Per no, això perquè... que depèn del dèficit, és molt més fàcil que el metge també comenci ja a derivar l'especialista, i l'especialista ja sí que és ràpid. Quan arriba el neuròleg ja és molt ràpid. I ara sí, val a dir que els metges de família ara mateix són un altre món de fa 20 anys. És, de seguida detecten que un símptoma pot ser una esclerosi o deriven al neuròleg, que jo penso que per això també ha augmentat molt el número de diagnòstics,
no?
I és perquè s'afina més i se detecta més aviat. Sí.
Clar, és que és el que deies. Avui els metges de família han de veure tantes malalties i detectar-les també, doncs, que passen en primer lloc per les seves mans, que s'estan tornant uns experts en cada matèria ja.
Són imprescindibles.
Home, i tant, sí. Estaríem parlant d'uns 1.800 casos nous cada any a Espanya, no? D'aquestos, com dèiem, no? El 70% serien ja gent molt jove. Jo no sé, Imma, si tu ets una d'aquestes persones que ajuden als joves en un primer contacte amb la malaltia, en un primer contacte amb la notícia.
Els novells.
Els novells, sí. Perquè, clar, ha de ser impactant, doncs rebre aquesta notícia i saber que és una malaltia que ara per ara doncs, no té cura i que, a més, doncs, anirà avançant, no? Que és degenerativa.
Sí, sí, evidentment. No, a veure, d'ajuda, jo intento, o sigui, la gent, hi ha persones que m'han dit, ostres, el meu amic fa un mes que li van diagnosticar i tal, no sé què, i hosti, presenta'm aquesta persona, sí que en el moment de saber la notícia has de tenir el teu mes o 15 dies o el que sigui de depressió, ¿vale? O sigui, per buscar les diferents respostes a això, a veure què és, o sigui, de trobar-te tu mateix, diguéssim. Mm-hmm. Però en aquell moment pues, jo intento parlar amb aquella persona i, claro, jo també soc novell, però ja fa un any que la tinc. O sigui, jo he passat pel procés aquest de depressió i superació.
És que tu ets especial, sí, perquè aquest procés l'has fet molt ràpid.
No, jo ho vaig acceptar en 15 dies.
Doncs imagina't.
No, intento pues, parlar de la part positiva de la malaltia. Que, claro, quan ho saben s'assusten. Ostres! Claro, és el que vaig fer jo en aquell moment, però quan ja comença a entendre, ja... jo intento, o sigui, intento parlar amb ells i no, o sigui, que no estic en allí tan deprimits, que és una malaltia qualsevol avui en dia, o sigui, no res.
Al centre oferim un programa de recent diagnosticats en el que s'ofereix el servei de psicologia i d'infermeria per lo que deia la Imma, no? d'informació sobre la malaltia. És molt important que s'informin i que ells sàpiguin de la A a la Z el que és la malaltia i el que poden fer per ella. I el psicòleg, per l'impacte que estem comentant, no? Hi ha gent que en 15 dies, que és és una excepció, la Imma és una excepció, que en 15 dies ho supera, i hi ha gent que necessita 5 anys a assumir que té la malaltia. I l'altra, aquesta és la part professional, i la part més social al centre ho fan persones com la Imma i altres, llavors es fan grups de persones amb esclerosi múltiple, i realment també és molt positiu, entre elles el que es nodreixen, no?, d'informació, és molt bonic.
Molt bé, doncs mireu, una altra persona de les que es va superar doncs amb aquesta esclerosi, no sé si el coneixeu, però és un dels grans guitarristes, és una mica heavy, però ara veureu quin nervi que té amb la guitarra, el Jason Becker. A veure si el sentim. Que a la ràdio això de la música va molt bé.
Ja veus que la gent amb esclerosi és genial, eh?
És genial.
Doncs mira,
amb aquest guitarrista els diagnostiquen a l'any 89 i a l'any 90 has triat com a millor guitarrista de l'any, eh?
Per tant, doncs... La gent no s'ha de preocupar, ja t'ho dic.
Ostres, està molt bé això de veure la part positiva sempre, eh?
Sí, s'ha de mirar, s'ha de mirar. La part negativa ja la tens.
I tant. I aquesta no... I ningú ens regala res, eh?
No.
A la vida, per tant, ens ho hem d'anar buscant sempre. Escolteu, us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat. No sé si us heu deixat de dir alguna cosa. Sí, perquè avui hi havia... Sí, clar. No tenim una cita, vinga.
Avui, ja que el temps no ens acompanya, els ànims ens han d'acompanyar i heu de venir tots a la Canya Solidària, que és la tercera edició. Farem una canya per l'esclerosi múltiple. Els beneficis van per poder sustentar el centre... neurorehabilitador que hem comentat, i és a la plaça Blas Infante número 3, al bar El Sol, i us esperem a tots a partir de les 8 de la tarda.
Ostres, això de la canya sona molt bé, eh?
Sona molt bé, ens ho passem molt bé, i per això ja és la tercera edició.
Vinga, va, repetim doncs on hem d'estar, a les 8 de la tarda.
A la plaça Blas Infante número 3, restaurant Sol.
Vale, doncs sí, ja sé on és.
Sí,
sí, sí. Tots cap allí, tots cap allí.
Ara estàvem pensant, eh? Molt bé. Serem molts o què?
Home, l'any passat vam ser unes 250 persones, oi?
Sí.
I això, de la canya d'on ve, eh? Perquè si estàvem parlant de dieta saludable, tot això...
Una
canyeta
mal.
No passa res.
Una canya és saludable. Sí. Ho vam començar a fer fa 3 anys, fent diverses campanyes durant l'any per poder recaudar fons per la Fundació. Perquè el centre, sí que ets de dir que el centre és gratuït per fer el tractament, accedeixen totes les persones de forma gratuïta perquè hi ha un concert amb salut, però la meitat de lo que costa el tractament ho hem d'abastir amb fons com aquestes campanyes, no? I la campanya va sortir un dia parlant i vam fer el tema de la canya solidària, va tenir molt bona acollida i ja és la tercera edició.
Molt bé, doncs endavant, moltíssimes gràcies, de veritat. Molta sort. A les dues, per la part que us toca, no? La Imma Oger, que és, bueno, ja ho hem dit, és una noia molt esportista, és una noia que escriu, és una noia superoptimista, que l'optimisme és el que ens fa falta a tots, i a més té esclerosi múltiple, però per ella això doncs és, vaja, una més a més.
I qui vulgui saber i que es fiqui en contacte amb mi, cap problema.
Molt bé, i ens acompanya també la Mònica Nieves, que és directora del Centre Neurorehabilitador Miquel Martí Pol, que es va inaugurar, com dèiem, l'any passat, aquest nou centre, tot i que porta, doncs, com també m'ha explicat, no?, més de 15 anys, ajudant a la rehabilitació de persones amb esclerosi i altres malalties degeneratives, minoritàries, que de vegades... és molt pitjor per les persones que les pateixen perquè no se'n parla tant, no?
Sí, Mònica. Necessita de més ajuda pel tema aquest de ser minoritari, eh? Llavors necessitem més recolzament.
Doncs aquí estem per parlar-ne, sí. I quan vulgueu...
I un puntet del centre, voldria dir que s'ha de valorar i veure més la feina que fan. De veritat, no? No és perquè jo estigui implicada, però fan una feina extraordinària.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies de veritat a les dues i evidentment aquest reconeixement per la feina. Fem una petita pausa i tornem de seguida i ja sabeu que quan vulgueu aquí les malalties minoritàries són majoritàries també.
Gràcies.